Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giné.
El govern recomana restringir la mobilitat i les activitats socials a fins a 3 barris de l'Hospitalet, on aquests darrers dies s'han disparat el nombre de positius de Covid-19. Montse Benent.
Hi ha 300 casos actius ara mateix en aquesta important ciutat, la majoria concentrats als barris de la Florida, a Torrassa i Collblanc. El Procicat ha aprovat aquesta tarda noves mesures per contenir el brot de coronavirus a l'Hospitalet.
La Generalitat aprova també una nova resolució per endurir el confinament del Baix Segrià a partir d'aquesta propera mitjanit, si ho així ho avala la justícia.
Tan sols el Segrià suma 151 nous positius per Covid-19. Hi ha 110 persones hospitalitzades, 12 de les quals a les UCIs dels hospitals lleidatans.
Uau, Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, 138 d'aquests nous casos corresponen als 8 municipis on el govern endurirà el confinament. En ells, el total de casos des de l'inici de la pandèmia és de 2.985, dels quals 2.432 corresponen a la ciutat de Lleida. El nombre de morts a la comarca es manté en 139.
Una dona assassinada degollada aquest dimarts al migdia a la Rambla del Raval de Barcelona a mans, presumptament, de la seva parella.
Els Mossos d'Esquadra l'han detingut com a presumpte autor del crim i l'han traslladat a la comissaria de les Corts.
I detingudes dues persones en el marc d'una operació contra el terrorisme jihadista.
L'operació és oberta des del gener del 2019 i aleshores es va saldar amb 18 detinguts. Els arrestats avui formarien part d'una cèl·lula jihadista que pretenia atemptar Barcelona.
Espien el mòbil del president del Parlament, Roger Torrent, i els de 150 personalitats més amb un programa israelià que només poden comprar els governs.
Torrent emprendrà accions polítiques i legals per depurar responsabilitats i insta el govern espanyol a investigar els fets.
Una causa general que degrada la democràcia a l'Estat i que ha d'apropar enormement el conjunt dels demòcrates, siguin o no siguin independentistes. Una causa general que venim denunciant des de fa anys i que fa que, a dia d'avui, la meva antecessora, la presidenta Forcadell, estigui empresonada.
En cultura, la coproducció catalana Malnacidos, un film de zombis ambientat a la Guerra Civil Espanyola, inaugurarà el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges el 8 d'octubre.
Serà una edició adaptada a la situació actual, a menys pel·lícules, i que combinarà les projeccions i actes presencials amb d'altres en línia. Mònica García és la directora general de la Fundació Festival de Sitges.
S'han de complir 3 requisits, que és portar tothom mascareta, controlar els accessos d'entrades i sortides i la preassignació de seients o la identificació de tots els assistents. Però la nostra idea no és omplir el 100% de sala, òbviament, sinó deixar un marge d'autoregulació del 75-80%.
I en esports, la catalana Maribel Zamora ferma candidata a la presidència de la Federació Espanyola de Voleibol.
Dirigent de Viladecans, actual presidenta de la Federació Catalana, és la principal opció de clubs i territorials per dirigir el voleibol estatal en el futur.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els núvols alts i mitjans són presents a bona part del territori. De fet, aniran circulant al llarg d'aquesta jornada. A més, ja creixen nuvolades i, de fet, estan descarregant alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu. I aquestes nuvolades, que també creixen a altres punts de muntanya, durant la tarda s'aniran desplaçant cap al sud-est. Per tant, esperem que durant la tarda arribin també els ruixats a la depressió central, al prelitoral i al final del dia també al litoral central. Seran d'intensitat entre feble i moderada en general, però, com va passar ahir, és probable que siguin d'intensitat intensitat forta acompanyats de tempesta i localment encalmar-se o pedra. Per això hi ha activat un avís per intensitat de precipitació que afecta el Pirineu i les comarques de la meitat nord del país, sobretot de l'interior. De cara a demà al matí, encara núvols alts, de fet, tota la jornada, amb bastanta nuvolositat al quadrant nord-est, i a la tarda Sant tornem i es repetiran els ruixats de tarda, però seran una mica més locals i aïllats. Això sí, reapareixerien també al final del dia a punts del litoral central. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta hora, en general, parlem de fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país. Només veiem per càmeres cues destacades a les dues rondes de la capital catalana en sentit Trinitat. A banda d'això, aturades puntuals a la B30, lateral de l'autopista AP7, el seu pas per Barberà del Vallès, tant per enllaçar la C58 en sentit nord com també en sentit sud. De moment, això és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Tot està a punt. Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1, 0.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern recomana restringir la mobilitat i les activitats socials en fins a 3 barris de l'Hospitalet del Llobregat, on aquests darrers dies s'han disparat el nombre de positius de Covid-19. Hi ha 300 casos actius ara mateix en aquesta important ciutat, la majoria concentrats als barris de la Florida, la Torrassa i Collbou. Que en aquests barris, precisament, aquesta tarda el Procicat ha aprovat un paquet de mesures restrictives per aturar el brot. Des de fa uns minuts compareixen els responsables d'Interior, Miquel Buch, i la consellera de Salut per explicar les noves mesures. Seguint aquesta compareixença, hi tenim el nostre company Jordi Casino. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs sí, Buch i Vergés, acompanyats de l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, estan explicant, com deies, quina és la situació del rebrot de la Covid-19 al municipi i que ja ha afectat més de 300 persones, sobretot en aquests 3 barris, la Torrassa, la Florida i també Coll Blanc, i que afecta sobretot gent entre 20 i 50 anys, més dones com es i també infants. Ho fan en aquesta roda de premsa conjunta, com deies, des del Saló de Plens de l'Ajuntament. I les mesures més importants que han pres són que durant 15 dies es tancaran els locals d'oci nocturn. Només d'aquests 3 barris, ho hem de deixar clar, la Torrassa, la Florida i Coll Blanc, es tancaran els locals d'oci nocturn, també cinemes i teatres. Ja recomanar bars i restaurants cobrin, però oferint servei millor a l'exterior. I pel que fa a la gent, a la població, repeteixo, d'aquests 3 barris de l'Hospitalet, es demana que no surtin de casa si no és essencial. Per tant, només per anar a treballar, per anar a comprar o per anar a l'ambulatori, al metge, o si han d'assistir a alguna persona gran. Per la resta de coses, en principi, millor que no sortin de casa. És la millor manera, ha dit la consellera de Salut, Alba Vergés, d'evitar que el brot vagi a més. Mesures que s'afegeixen als que ja havia anunciat l'Ajuntament de l'Hospitalet, com per exemple el tancament de les pistes esportives dels parcs i també prohibir els esports d'equip, a més de demanar a la gent doncs, que no vagi als interiors de bars i restaurants. A més, la Generalitat, recordeu, ha ordenat també el tancament de les residències de gent gran.
Doncs gràcies, Jordi Casino. I aquesta hora també pendents de nou de la justícia per saber si s'avala o no la nova resolució aprovada avui pel Consell Executiu per confinar, ara sí, la població del Baix Segre. Una ordre que, si finalment entra en vigor, ho farà a partir d'aquesta mitjanit amb els detalls següents.
La nova resolució que s'empara en el decret llei aprovat ahir a la nit no difereix gaire de la presentada aquest passat diumenge i que una jutgessa de Lleida va tombar. Ara, però, es descarta parlar de confinament domiciliaris i s'acota les restriccions de mobilitat pels veïns de Lleida i fins a 7 municipis més del Segrià a 15 dies amb la possibilitat de prorrogar-se. Es demana a la població que surti només per activitats essencials i tot i que no es prohibeix passejar o fer esport, sí es regula fer-ho individualment o amb els grups de convivents. També es limiten les reunions de gent a un màxim de 10 persones. El confinament perimetral que prohibeix les entrades i sortides d'aquesta àrea, si no és per motiu laboral, es mantenen.
Doncs el govern espanyol ha reiterat avui el seu aval al confinament més estricte pel Baix Segre. Ho ha tornat a dir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després del Consell de Ministres d'aquest dimarts, però abans ho ha fet també la vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, aquest matí a Ràdio Nacional d'Espanya.
Calvo ha reconegut que Moncloa no comparteix l'auto de la jutgessa que va aturar la primera resolució per confinar de forma més estricta el Baix Segre. La vicepresidenta, i com ja vam avançar ahir, va recomanar al vicepresident Pere Aragonès que l'executiu català recorrés la decisió judicial. Sobre la nova resolució del govern, Moncloa la veu bé sempre que no interfereixi en les competències. En el mateix sentit es pronunciava aquest migdia el ministre de Sanitat, Salvador Illa.
No parece que el decreto, por lo que hemos conocido, sea un decreto que invada competencias. En cualquier caso, yo le quiero decir, digo, sin perjuicio del análisis que tendrá que hacer. Aquí lo importante es actuar para cortar el brote. Y todo lo que nos desvíe de esto no desenfoca la prioridad. La prioridad es actuar para contener, controlar el brote.
Illa ha recordat que les comunitats autònomes tenen prou competències per gestionar el rebrot sense necessitat de tornar a declarar l'estat d'alarma si la situació no s'agreuja.
Pel que fa a les xifres, el Segrià suma 151 nous positius per Covid-19, 138 dels quals als 8 municipis on el govern endurirà el confinament. La regió sanitària de Lleida suma un total de 197 nous casos. El nombre d'hospitalitzats a la regió s'incrementa en 2 i ja són 110. A les UCIs de l'Hospital Arnau de Vilanova i a l'Hospital Universitari Santa Maria hi ha 12 pacients ingressats. UAU Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
Segons les dades citades pel Departament de Salut, 138 d'aquests nous casos corresponen als 8 municipis on el govern endurirà el confinament. En ells, el total de casos des de l'inici de la pandèmia és de 2.985, dels quals 2.432 corresponen a la ciutat de Lleida. El número de morts a la comarca es manté en 139. Pel que fa al conjunt de la regió sanitària de Lleida, s'han registrat 197 nous positius que eleven aquesta xifra global a 5.084. Pel que fa al nombre de pacients ingressats per Covid-19 als hospitals de la regió sanitària de Lleida, la xifra total suma 110 persones, dues més que ahir. Hi ha 107 ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova i 5 al del Santa Maria. Del que és complicat donar xifres és sobre els comerços que han decidit seguir fent la seva activitat. Aquesta és desigual en diferents zones de la ciutat. Segurament una situació que, arrel d'aquest ja nou decret, canviarà a partir d'aquesta mitjanit.
Gràcies, Francesc. El debat de si falten o no rastrejadors per fer front a l'augment de brots al Col·legi d'Infermers i Infermeres de Lleida denuncien precisament que aquest rastreig de casos al Segrià no s'està fent bé. Alerten de la impossibilitat de seguir els contactes dels positius, especialment en el cas dels temporers. Una situació que, en paraules de la seva presidenta a la xarxa, Montserrat Gea, ja hauria d'haver previst la Generalitat. El problema de l'arribada dels treballadors de la fruita a Lleida i sobretot de la seves precàries condicions s'arrossega des de fa anys. L'entrevista l'ha seguit el nostre company David Fleta.
Montserrat Gea es queixa que les particularitats del Segrià no han estat considerades per part de la Generalitat i que aquesta és la causa dels brots.
Crec que el que hi ha hagut és una manca de previsió. Doncs, tots sabem que a Lleida, des de ja fa més de 20 anys, doncs hi ha un grup poblacional que es desplaça a la ciutat. En aquest cas, doncs, aquest any han vingut pràcticament 30.000 temporers, alguns dels quals doncs venen sense contractació en origen, venen també sense papers i per tant no se'ls podrà contractar, i són persones doncs que també han d'alguna manera doncs viuen en unes condicions que són molt precàries.
La presidenta del Col·legi d'Infermers i Infermeres de Lleida també critica haver passat de fase 2 a nova normalitat a correcuita. A més, remarca que un personal sanitari esgotat pel primer brot ha de tornar a exigir-se al màxim.
I avui el govern català ha anunciat que destinarà una nova línia d'ajuts directes de fins a 6,5 milions d'euros precisament pels municipis i comerços del Segrià més afectats per la pandèmia. També l'executiu ha aprovat avui una ampliació del pressupost de 1.230 milions d'euros per fer front a l'augment de la despesa provocat per la crisi del coronavirus. Tot plegat en un Consell Executiu, el d'aquest dimarts, en què també s'ha nomenat un nou comitè d'experts per reformar el sistema públic sanitari. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. 1.230 milions d'euros que es destinaran a salut, residències, protecció social, la reactivació econòmica i el reforç de les estructures de la Generalitat. Ho ha explicat la portaveu del govern, Meritxell Budó.
Ens permetrà, per exemple, d'una banda, reposar tots els recursos als departaments de la Generalitat que en els darrers mesos han hagut d'avançar una part important del seu pressupost anual per tal d'anar cobrint totes les despeses derivades d'aquesta emergència sanitària que estem patint, i de l'altra, atendre noves necessitats que es vagin produint, així com també cobrir la pèrdua d'ingressos de la Generalitat que ha afectat notablement els àmbits, per exemple, del transport públic.
D'altra banda, el govern vol reforçar el sistema públic de salut que la pandèmia ha posat a prova. Per això crea un grup d'experts en professionals de prestigi, tant de l'àmbit sanitari com l'epidemiòloga de l'Hospital de la Vall d'Hebron Magda Campins, però també de l'economia, com l'exconseller Antoni Castells.
Gràcies, Mont. Pel que fa a les dades, avui Sanitat informa de 263 contagis a tot Espanya en les darreres 24 hores, 803 en els darrers 7 dies.
També s'han notificat 8 noves defuncions per Covid-19 en aquesta última setmana, 3 més que les notificades ahir, elevant la xifra global de morts per coronavirus a Espanya amb 28.409.
I aquest vespre a les 8 està previst l'inici de l'acte d'homenatge que ret la ciutat de Girona a les víctimes de la Covid-19 i en suport a les seves famílies, així com als treballadors que han estat i estan a primera línia. Serà en un acte al Parc de les Ribes del Ter i comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra. Girona FM, Victòria Pastor, bona tarda.
Bona tarda. L'acte comptarà amb la presència de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Vol ser un homenatge a les víctimes del Covid-19, de condol i solidaritat i un agraïment als col·lectius actius durant el confinament. Són declaracions de Marta Madrenas.
Ara és el moment de recordar-los i d'acompanyar les seves famílies en el dol i també de fer un homenatge a totes les persones i col·lectius que durant aquesta pandèmia han treballat com mai per la salut de tots nosaltres. És important que com a ciutat ens trobem i que tots junts, plegats, dediquem una estona al record dels que ja no hi són i a l'agraïment a qui tant ens han ajudat.
L'homenatge s'iniciarà en una hora a les 8 del vespre al Parc de les Ribes del Ter.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
9 crim presumptament de violència masclista. Una dona ha estat assassinada degollada aquest dimarts al migdia a la Rambla del Raval de Barcelona a mans presumptament de la seva parella.
Els Mossos d'Esquadra ja l'han detingut com a presumpte autor del crim i l'han traslladat a la comissaria de les Corts. La víctima ha mort a causa d'una ferida d'arma blanca. Els Mossos han rebut l'avís minuts abans de les 12 del migdia. La víctima ha estat localitzada en un pis de la Rambla del Raval, amb un tall al coll. Els serveis d'emergència han hagut d'atendre el fill de la parella, de 3 anys, una altra víctima d'aquest crim masclista.
També a la ciutat comtal, en concret al barri de la Barceloneta, cop policial dels Mossos d'Esquadra contra el terrorisme jihadista. Aquest matí s'han detingut dues persones en el marc de l'operació Alexandria, oberta des del gener del 2019, i que es va saldar aleshores amb 18 detinguts. Els arrestats avui formarien part d'una cèl·lula jihadista que pretenia atemptar a Barcelona. Helena Puigdueta.
Tutelada pel jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, l'operació, que ha comportat un ampli desplegament policial, ha començat a les 6 del matí i ha acabat amb la detenció de dos algerians en dos escorcolls al barri de la Barceloneta, un al número 20 del carrer Baluar i l'altre al 13 de la plaça Pompeu Gené. Tots dos arrestats estarien vinculats a la branca terrorista de l'operació Alexandria, destapada el gener de l'any passat, i que es va saldar amb 18 detinguts, 3 dels quals continuen encara en presó provisional. Segons fonts de la investigació, els dos activistes de 41 i 43 anys estaven disposats a cometre atemptat, però no pas de manera imminent. Això sí, havien començat a capacitar-se amb l'elaboració d'artefactes explosius i l'obtenció d'armes. Eren els responsables de la identificació i el control dels objectius seleccionats. Amb l'actuació d'avui es dona per desarticulada la cèl·lula i es tanca l'operació del 2019.
Doncs precisament aquesta tarda la Comissió d'Investigació dels Atemptats del 17 d'agost a Barcelona i Cambrils ha votat al Parlament de Catalunya les 580 propostes aportades pels grups parlamentaris. Es tracta d'unes propostes que han de derivar en conclusions per corregir les mancances i aportar millores al sistema per evitar que es tornin a produir uns fets com els de l'estiu d'ara fa gairebé 3 anys. Ràdio Ripoll, Abril Xinxilla, bona tarda.
Bona tarda. Les conclusions s'han extret després d'haver escoltat més d'un centenar de compareixences d'experts i testimonis dels fets durant 2 anys de treball. La majoria dels grups defensen la coordinació interpolicial i que els Mossos d'Esquadra s'integrin al Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat. Jordi Monell és el president de la comissió.
Després d'haver escoltat tots els experts i els testimonis, fer propostes en positiu per millorar que doncs una cosa com aquesta no es pogués tornar a repetir mai més a Catalunya ni enlloc. No? Però a més a més doncs, posar en evidència allò que hem pogut detectar, doncs, que va faltar coordinació o que va faltar alguna comunicació, i per tant tot això és el que es posa en evidència i es fan propostes de solventar.
El pròxim pas de la comissió és presentar les conclusions d'aquesta investigació al Parlament de Catalunya en el plenari del 23 de juliol. Les que s'aprovin al ple es traslladaran als executius corresponents.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
En clau política, l'escàndol del suposat espionatge al mòbil del president del Parlament, Roger Torrent, l'any passat, entre altres 150 autoritats, entre polítics, advocats i periodistes, que han destapat avui els diaris The Guardian i El País, ha aixecat ja tota mena de reaccions. Entre elles, la del propi Torrent, òbviament, que ha anunciat que emprendrà accions polítiques i legals per depurar responsabilitats i insta el govern espanyol a investigar els fets. Segons els rotatius, les víctimes van ser espiades a través dels seus telèfons mòbils amb un programa informàtic que només compren els governs. Maite Polo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El president del Parlament insta el govern espanyol a investigar l'espionatge polític de què va ser víctima l'any passat i el qualifica d'una gravetat extraordinària. Torrent afirma que el pitjor del que han descobert els dos diaris és impropi d'una democràcia. Posa en evidència que existeix una causa general a Espanya contra l'independentisme.
Una causa general que degrada la democràcia a l'Estat i que ha de preocupar enormement el conjunt dels demòcrates, siguin o no siguin independentistes. Una causa general que venim denunciant des de fa anys i que fa que, a dia avui, la meva antecessora, la presidenta Forcadell, estigui empresonada. Que tinguem presos polítics i exiliats i desenes de companys i companyes investigades judicialment per haver defensat el dret a la ciutadania a decidir democràticament el seu futur.
Torrent afirma que si el govern espanyol sabia el que estava passant i va callar, va ser còmplice d'un delicte. I si no ho sabia, va cometre una negligència molt important.
I ho dèiem ara fa uns moments, hi ha hagut reaccions ja. El govern de Pedro Sánchez ha negat cap tipus de coneixement sobre les presumptes escoltes. Des de l'executiu se l'anima a denunciar davant l'autoritat judicial. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La portaveu del govern, María Jesús Montero, ha dit que ha tingut coneixement del cas per la premsa. Montero l'ha deslligat completament de l'actuació de l'Estat i ha recomanat al president del Parlament que denunciï el cas.
El gobierno no tiene constancia de que el presidente del Parlamento catalán haya sido víctima de un hackeo o de una sustracción de su móvil, y el procedimiento cuando se producen cuestiones de este tipo ustedes lo conocen perfectamente, que es poner en conocimiento la autoridad judicial que corresponda a la sustracción o el hackeo o la intervención sobre ese aparato.
Tot plegat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on Montero també ha dit que l'agenda del president Sánchez està oberta per reprendre la taula de diàleg amb el govern de la Generalitat.
Doncs tot plegat avui que Justícia ha concedit el tercer grau als 9 presos independentistes condemnats pel procés.
La Secretaria de Mesures Penals ha acceptat les propostes de les presons. La Fiscalia ja va anunciar que recorreria la decisió i, per tant, el cas queda en mans de la Sala del Suprem. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha volgut evidenciar que el tercer grau no implica justícia i ha reclamat la llibertat dels presos.
Malauradament, doncs és una notícia que ens fa més evident que mai també, doncs aquesta injustícia de que en el nostre país doncs hi ha presos polítics, no? I també doncs exiliats polítics, no? I per tant, nosaltres doncs més que mai el que volem no és que els donguin el tercer grau, sinó que els donguin la llibertat.
A la pràctica, el tercer grau implica que els presos podran sortir diàriament al carrer i hauran de tornar a dormir els dies entre setmana. Al cap de setmana no hauran de passar la nit a la presó.
En cultura, la coproducció catalana Malnacidos, un film de zombis ambientat a la Guerra Civil Espanyola, inaugurarà el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges el 8 d'octubre. Una edició, la 53ena, adaptada a la situació actual, amb menys pel·lícules i que combinarà les projeccions i actes presencials amb d'altres en línia.
Un format híbrid que s'avança a possibles escenaris futurs de cara a la tardor i que garantirà les mesures de seguretat a les sales. Mònica García és la directora general de la Fundació Festival de Sitges.
S'han de complir tres requisits, que és portar tothom mascareta, controlar els accessos d'entrades i sortides i la preassignació de seients o la identificació de tots els assistents. Dit això, clar, el que diguem avui pot canviar demà o d'aquí al festival, però la nostra idea no és omplir el 100% la sala, òbviament, sinó deixar un marge d'autoregulació del 75-80%.
El certamen, que acabarà el 18 d'octubre, estrenarà també les noves cintes de diferents directors catalans. El barceloní Quique Maillo, amb Cosmètica del Enemigo, rodada, per cert, a Terrassa i Reus. El manresat David Victòria, amb No mataràs, i l'arenyenc Lluís Danés, amb La vampira de Barcelona, protagonitzada per Nora Navas. Avui també s'ha conegut el cartell promocional d'aquest Sitges 2020, inspirat en el film alemany expressionista El gabinet del doctor Caligari, del qual el certamen celebrarà el seu centenari.
Últim minut per repassar l'actualitat esportiva. La catalana Maribel Zamora, ferma candidata a la presidència de la Federació Espanyola de Voleibol.
La dirigent de Viladecans, actual presidenta de la Federació Catalana, és la principal opció de clubs i territorials per dirigir el voleibol estatal en el futur. A l'espera de saber el dia de les eleccions que s'han de fer durant aquest 2020, Zamora es mostra molt il·lusionada per encapçalar el canvi de rumb en aquest esport i desbancar Agustín Martín Santos, que porta dues dècades dirigint la Federació Espanyola.
El Club Artístic a Sant Cugat posa el punt i final a 9 anys d'història a la ciutat per inviabilitat econòmica.
La proposta de l'Ajuntament, que assumia el cost de lloguer del local només fins al desembre, no és suficient al parer dels dirigents de l'entitat, que han acabat optant pel tancament.
I en bàsquet, el Gran Canària iguala l'oferta de penya per Jacob Waley.
El club badaloní haurà de trobar un recanvi per Waley, ja que els canaris han decidit igualar la proposta del conjunt verd i negre. Un contratemps per la penya, que pensava que amb la intenció i el compromís del jugador amb l'equip de Badalona, el Gran Canària no exerciria el dret de tempteig.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Recordes l'incendi del Solsonès? Recordes les flames a tocar de les cases? Recorda els crits dels animals? No oblidem el passat. Les restes vegetals o la guspira d'una eina elèctrica poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
El nostre cel. Aquest silenci. Gaudir amb els teus. Els nostres pobles. Aquests paratges t'estan esperant.
Ara és el moment de gaudir de paisatges Barcelona amb els incentius.
Barcelona és molt més.
Continguts en Xarxa.
Propostes en Xarxa.
Ascó és una petita població de la Ribera d'Ebre que amaga diversos punts d'interès. El centre històric, format per carrers estrets i costeruts, conserva trams de muralla i al·lega llegat arquitectònic medieval tant de les èpoques musulmana com cristiana, ja que totes dues comunitats van conviure fins ben bé al segle XVII. De fet, és un dels pocs municipis de Catalunya on encara hi podem trobar diverses cases morisques. És per això que des de l'Oficina de Turisme d'Ascó han preparat per aquest estiu unes visites guiades molt completes. A més de descobrir racons de la vila com el Pou de Neu, l'Església o els Sacarets, on hi havia l'antic cementiri musulmà, a l'antic molí podrem gaudir d'un tast de diversos productes locals. embotits, pastisseria, vins, fruits secs, 100% artesans. Però encara hi ha més. Amb l'Ebre a tocar, és lògic que el riu sigui un dels pilars de la vida a Ascó. Per això també ha de ser present en una visita com aquesta. D'aquí que el recorregut acabi a bord de l'Orroget, un llaüt que ens durà a passejar per l'Ebre mentre descobrim la història dels llaüters i admirem la fauna i flora locals. Aquesta visita arrenca a les 10 del matí i té un preu de 10 euros. És gratuïta per als menors de 3 anys i a meitat de preu pels qui en tinguin entre 4 i 10. Es farà l'11 i 25 de juliol, el 8 i 29 d'agost i el 12 de setembre, tots dissabtes. Ascó, passejades amb llaüt, visita el nucli antic i tas de producte local artesà. Feu la vostra reserva a través del web ascoturisme.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El govern suspèn l'obertura al públic de teatres, cinemes i activitats esportives i recomana restringir la mobilitat i les activitats socials a fins a 3 barris de l'Hospitalet, on aquests darrers dies s'han disparat el nombre de positius de Covid-19. Montse Manent.
Hi ha 300 casos actius ara mateix en la segona ciutat de Catalunya, la majoria concentrats als barris de la Florida, la Torrassa i Collblanc. La consellera de Salut, Alba Vergés, demana sortir de casa només per gestions imprescindibles.
Per poder anar a treballar, evidentment, per assistir als centres de salut, per assistir i tenir cura de persones grans, d'infants, de persones dependents amb discapacitat i especialment vulnerables, per desplaçar-se a fer aquelles coses imprescindibles que són la compra d'aliments i productes bàsics, entitats financeres o altres serveis d'aquest estil.
La Generalitat aprova una nova resolució per endurir el confinament del Baix Segrià a partir d'aquesta propera mitjanit, si així ho avala la justícia.
Tan sols el Segrià suma 151 nous positius per Covid-19 i hi ha 110 persones hospitalitzades, 12 de les quals a les UCIs dels hospitals lleidatans.
Uau, Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, 138 d'aquests nous casos corresponen als 8 municipis on el govern endurirà el confinament. En ells, el total de casos des de l'inici de la pandèmia és de 2.985, dels quals 2.432 corresponen a la ciutat de Lleida. El número de morts a la comarca es manté en 139.
Detingudes dues persones en el marc d'una operació contra el terrorisme jihadista.
L'operació és oberta des del gener del 2019 i aleshores es va saldar amb 18 detinguts. Els arrestats avui formarien part d'una cèl·lula jihadista que pretenia atemptar a Barcelona.
Espien el mòbil del president del Parlament, Roger Torrent, i el de 150 personalitats més amb un programa israelià que només poden comprar els governs.
Torrent emprendrà accions polítiques i legals per depurar responsabilitats i insta el govern espanyol a investigar els fets.
Una causa general que degrada la democràcia a l'Estat i que ha de preocupar enormement el conjunt dels demòcrates, siguin o no siguin independentistes. Una causa general que venim denunciant des de fa anys i que fa que, a dia d'avui, la meva antecessora, la presidenta Forcadell, estigui empresonada.
I en cultura, la coproducció catalana Malnacidos, un film de zombis ambientat a la Guerra Civil Espanyola, inaugurarà el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges el 8 d'octubre.
Serà una edició adaptada a la situació actual amb menys pel·lícules i que combinarà les projeccions i actes presencials amb d'altres en línia. Mònica García és la directora general de la Fundació Festival de Sitges.
S'han de complir tres requisits, que és portar tothom mascareta, controlar els accessos d'entrades i sortides i la preassignació de seients o la identificació de tots els assistents. Però la nostra idea no és omplir el 100% de sala, òbviament, sinó deixar un marge d'autoregulació del 75-80%.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Anirem més enllà. Et durem arreu. Viurem l'estiu. Comença el compte enrere. 3, 2, 1...
un, zero.
Aquest estiu, alça el vol amb la teva ràdio local.
Obrim, com sempre, planada serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Francesc Figuerola, bona tarda.
Hola, bona tarda. Els núvols alts i mitjans són presents a bona part del territori. De fet, aniran circulant al llarg d'aquesta jornada. A més, ja creixen nuvolades i, de fet, estan descarregant alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu. I aquestes nuvolades, que també creixen altres punts de muntanya, durant la tarda s'aniran desplaçant cap al sud-est. Per tant, esperem que durant la tarda arribin també els ruixats a la depressió central, al prelitoral, i al final del dia també el litoral central. Seran d'intensitat entre feble i moderada en general, però, com va passar ahir, és probable que siguin d'intensitat forta, acompanyats de tempesta i localment en calamar-se o pedra. Per això hi ha activat un avís per intensitat de precipitació que afecta el Pirineu i les comarques de la meitat nord del país, sobretot de l'interior. De cara a demà al matí, encara núvols alts, de fet, tota la jornada, amb bastanta nuvolositat al quadrant nord-est, i a la tarda Sant Tornem i es repetiran els ruixats de tarda, però seran una mica més locals i aïllats. Això sí, reapareixerien també al final del dia a punts del litoral central. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Francesc Figuerola. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta hora podem parlar de fluïdesa a les principals carreteres i autopistes del país. Com veiem a través de les càmeres del Centre d'Informació Viària de Catalunya, el volum de trànsit és baix i no ens consten incidències que puguin complicar la circulació. Només veiem un tram de retenció a la Ronda d'Alt de Barcelona en sentit Trinitat, entre Horta i el mateix nus de la Trinitat. De moment això és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern recomana restringir la mobilitat, les activitats socials i només relacionar-se entre familiars als barris de la Florida, la Torrassa i Coll Blanc de l'Hospitalet de Llobregat, on aquests darrers dies s'han disparat el nombre de positius de Covid-19. Hi ha 300 casos actius ara mateix en aquesta important ciutat, la segona en població de Catalunya, la majoria concentrats en aquests tres barris pels quals el Procicat ha aprovat aquesta tarda mateix un paquet de mesures restrictives per aturar el brot. Des de fa uns minuts que compareixen els responsables d'Interior i de Salut i l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, per explicar aquestes noves mesures. Seguint aquesta compareixença, hi tenim el nostre company Jordi Casino. Bona tarda.
Doncs sí, bona tarda. Un brot que afecta més de 300 persones, sobretot, com deies, en tres barris, la Torrassa, la Florida i Coll Blanc, i que afecta sobretot gent entre 20 i 50 anys i més dones, comes i també infants. A partir de demà, i com deies, durant 15 dies, es tancaran els locals d'oci nocturn, els cinemes i els teatres d'aquests tres barris de l'Hospitalet, no de tota la ciutat, això ha de quedar clar, d'aquests tres barris, la Torrassa, la Florida i Coll Blanc. Els museus i les biblioteques també, a no ser que l'Ajuntament consideri que poden obrir perquè estan garantides les mesures d'higiene. Els bars i restaurants podran obrir, però oferint servei millor a l'exterior. A l'interior no podran fer servir la barra i l'aforament estarà limitat al 50%. Pel que fa a la gent, això és important, es demana, es recomana, però no es prohibeix que surtin de casa. Això sí, que només surtin si és essencial per anar a treballar o per fer gestions importants o per anar a comprar i que, per tant, mantinguin trobades socials. Alba Vergés és la consellera de Salut.
Creiem que aquest evitar els contactes socials amb més de 10 persones són especialment importants. El que diem és això. Intentem mantenir tot el contacte possible amb aquesta bombolla nostra de convivència i estalviar, doncs, generar contactes amb altres àmbits. Són 15 dies, sé que costa, és complicat, però és important, doncs, que es pugui fer i que li podem dir a la població la importància que això té per gestionar bé l'epidèmia.
Deixen a les que ja s'havien pres, de tancament de les pistes esportives, s'han de prohibir els esports d'equip, del tancament de les residències de gent gran. Per cert, l'Ajuntament ha posat en marxa avui mateix un hotel Salut que avui mateix rebrà els primers usuaris.
Gràcies, Jordi. Confinament, per tant, flexible en aquests tres barris de l'Hospitalet i a aquesta hora pendents també de nou de la justícia per saber si s'avala o no la nova resolució aprovada avui pel Consell Executiu per confinar, ara sí, la població del Baix Segre, una ordre que, si finalment entra en vigor, ho farà a partir d'aquesta mitjanit, amb els detalls següents.
La nova resolució que s'empara en el decret llei aprovat ahir a la nit no difereix gaire de la presentada aquest passat diumenge i que una jutgessa de Lleida va tombar. Ara, però, es descarta parlar de confinament domiciliari, s'acota les restriccions de mobilitat pels veïns de Lleida i fins a 7 municipis més del Segrià a 15 dies amb la possibilitat de prorrogar-se. Es demana a la població que surti només per activitats essencials i, tot i que no es prohibeix passejar o fer esport, sí que es regula fer-ho individualment o amb els grups de convivents. També es limiten les reunions de gent a un màxim de 10 persones. El confinament perimetral que prohibeix les entrades i sortides d'aquesta àrea, si no és per motiu laboral, es mantenen.
Doncs el govern espanyol ha reiterat avui el seu aval al confinament més estricte pel Baix Segre. Ho ha tornat a dir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, després del Consell de Ministres d'aquest dimarts, però abans ho ha fet també la vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, aquest matí a Ràdio Nacional d'Espanya.
Calvo ha reconegut que Moncloa no comparteix l'auto de la jutgessa que va aturar la primera resolució per confinar de forma més estricta el Baix Segre. La vicepresidenta, i com ja vam avançar ahir, va recomanar al vicepresident Pere Aragonès que l'executiu català recorrés la decisió judicial. Sobre la nova resolució del govern, Moncloa la veu bé sempre que no interfereixi en les competències. En el mateix sentit, es pronunciava aquest migdia el ministre de Sanitat, Salvador Illa.
No parece que el decreto, por lo que hemos conocido, sea un decreto que invada competencias. En cualquier caso, yo lo que le quiero decir, digo, sin perjuicio del análisis que tendrá que hacer. Aquí lo importante es actuar para cortar el brote. Y todo lo que nos desvíe de esto no desenfoca la prioridad. La prioridad es actuar para contener, controlar el brote.
Illa ha recordat que les comunitats autònomes tenen prou competències per gestionar els rebrots sense necessitat de tornar a declarar l'estat d'alarma si la situació no s'agreuja.
Pel que fa a les xifres, el Segrià suma 151 nous positius per Covid-19, 138 dels quals als 8 municipis on el govern endurirà el confinament. La regió sanitària de Lleida suma un total de 197 nous casos. El nombre d'hospitalitzats a la regió s'incrementa en 2 i ja són 110. A les UCIs de l'Hospital Arnau de Vilanova i a l'Hospital Universitari Santa Maria hi ha 12 pacients ingressats. UAU Lleida Ràdio, Francesc Balanyà.
Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, 138 d'aquests nous casos corresponen als 8 municipis on el govern endurirà el confinament. En ells, el total de casos des de l'inici de la pandèmia és de 2.985, dels quals 2.432 corresponen a la ciutat de Lleida. El número de morts a la comarca es manté en 139. Pel que fa al conjunt de la regió sanitària de Lleida, s'han registrat 197 nous positius que eleven aquesta xifra global a 5.084. Pel que fa al nombre de pacients ingressats per Covid-19 als hospitals de la regió sanitària de Lleida, la xifra total suma 110 persones, dues més que ahir. Hi ha 107 ingressats a l'UCI de l'Hospital Arnau de Vilanova i 5 al del Santa Maria. Del que és complicat donar xifres és sobre els comerços que han decidit seguir fent la seva activitat. Aquesta és desigual en diferents zones de la ciutat. Segurament una situació que, arrel d'aquest ja nou decret, canviarà a partir d'aquesta mitjanit.
Gràcies, Francesc. El debat de si falten o no rastrejadors per fer front a l'augment de brots, el Col·legi d'Infermers i Infermeres de Lleida denuncien precisament que aquest rastreig de casos al Segrià no s'està fent bé. Alerten de la impossibilitat de seguir els contactes dels positius, especialment en el cas dels temporers. Una situació que, en paraules de la seva presidenta, a la xarxa, Montserrat Gea, ja hauria d'haver previst la Generalitat. El problema de l'arribada dels treballadors de la fruita a Lleida i, sobretot, de les seves precàries condicions laborals s'arrossega des de fa anys. L'entrevista l'ha seguit el nostre company David Fleta.
Montserrat Gea es queixa que les particularitats del Segrià no han estat considerades per part de la Generalitat i que aquesta és la causa dels brots.
Crec que el que hi ha hagut és una manca de previsió. Doncs, tots sabem que a Lleida, des de ja fa més de 20 anys, doncs hi ha un grup poblacional que es desplaça a la ciutat. En aquest cas, doncs, aquest any han vingut pràcticament 30.000 temporers, alguns dels quals doncs, venen sense contractació en origen, venen també sense papers i, per tant, no se'ls podrà contractar. I són persones doncs, que també han, d'alguna manera, doncs, viuen en unes condicions que són molt precàries.
La presidenta del Col·legi d'Infermers i Infermeres de Lleida també critica haver passat de fase 2 a nova normalitat a correcuita. A més, remarca que un personal sanitari esgotat pel primer brot ha de tornar a exigir-se al màxim.
I avui el govern català ha anunciat que destinarà una nova línia d'ajuts directes de fins a 6,5 milions d'euros precisament pels municipis i comerços del Segrià més afectats per la pandèmia. També l'executiu ha aprovat una ampliació del pressupost de 1.230 milions d'euros per fer front a l'augment de la despesa provocada per la crisi del coronavirus. Tot plegat en un Consell Executiu, el d'aquest dimarts, en què també s'ha nomenat un nou comitè d'experts per reformar el sistema públic sanitari. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda, Lali. 1.230 milions d'euros que es destinaran a salut, residències, protecció social, la reactivació econòmica i el reforç de les estructures de la Generalitat. Ho ha explicat la portaveu del govern, Meritxell Budó.
Ens permetrà, per exemple, d'una banda, reposar tots els recursos als departaments de la Generalitat que en els darrers mesos han hagut d'avançar una part important del seu pressupost anual per tal d'anar cobrint totes les despeses derivades d'aquesta emergència sanitària que estem patint, i de l'altra, atendre noves necessitats que es vagin produint, així com també cobrir la pèrdua d'ingressos de la Generalitat que ha afectat notablement els àmbits, per exemple, del transport públic.
D'altra banda, el govern vol reforçar el sistema públic de salut que la pandèmia ha posat a prova. Per això crea un grup d'experts en professionals de prestigi, tant de l'àmbit sanitari com l'epidemiòloga de l'Hospital de la Vall d'Hebron Magda Campins, però també de l'economia, com l'exconseller Antoni Castells.
Gràcies, Mont. Pel que fa a les dades, avui Sanitat informa de 263 contagis a tot Espanya en les darreres 24 hores, 803 en els darrers 7 dies.
També s'han notificat 8 noves defuncions per Covid-19 en aquesta última setmana, 3 més que les notificades ahir, elevant la xifra global de morts per coronavirus a Espanya en 28.409.
I aquest vespre, d'aquí uns minuts, està previst l'inici de l'acte d'homenatge que ret la ciutat de Girona a les víctimes de la Covid-19 i en suport a les seves famílies, així com als treballadors que han estat i estan a primera línia. Serà en un acte al Parc de les Ribes del Ter i comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Quim Torra. Girona FM, Victòria Pastor, bona tarda.
Bona tarda. L'acte comptarà amb la presència de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra. Vol ser un homenatge a les víctimes del Covid-19, de condol i solidaritat i un agraïment als col·lectius actius durant el confinament. Són declaracions de Marta Madrenas.
Ara és el moment de recordar-los i d'acompanyar les seves famílies en el dol i també de fer un homenatge a totes les persones i col·lectius que durant aquesta pandèmia han treballat com mai per la salut de tots nosaltres. És important que com a ciutat ens trobem i que tots junts, plegats, dediquem una estona al record dels que ja no hi són i a l'agraïment a qui tant ens han ajudat.
L'homenatge s'iniciarà en una hora a les 8 del vespre al Parc de les Ribes del Ter.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Nou crim presumptament de violència masclista. Una dona ha estat assassinada degollada aquest dimarts al migdia a la Rambla del Raval de Barcelona a mans presumptament de la seva parella.
Els Mossos d'Esquadra ja l'han detingut com a presumpte autor del crim i l'han traslladat a la comissaria de les Corts. La víctima ha mort a causa d'una ferida d'arma blanca. Els Mossos han rebut l'avís minuts abans de les 12 del migdia. La víctima ha estat localitzada en un pis de la Rambla del Raval, a Montall, al Coll. Els serveis d'emergències han hagut d'atendre el fill de la parella, de 3 anys, una altra víctima d'aquest crim masclista.
També a la ciutat comtal, en concret al barri de la Barceloneta, cop policial dels Mossos d'Esquadra contra el terrorisme jihadista. Aquest matí s'han detingut dues persones en el marc de l'operació Alexandria, oberta des del gener de 2019 i que es va saldar aleshores amb 18 detinguts. Els arrestats avui formarien part d'una cèl·lula jihadista que pretenia atemptar a Barcelona. Helena Puigdueta.
Tutelada pel jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, l'operació, que ha comportat un ampli desplegament policial, ha començat a les 6 del matí i ha acabat amb la detenció de dos algerians en dos escorcolls al barri de la Barceloneta, un al número 20 del carrer Baluar i l'altre al 13 de la plaça Pompeu Gené. Tots dos arrestats estarien vinculats a la branca terrorista de l'operació Alexandria, destapada el gener de l'any passat i que es va saldar amb 18 detinguts, 3 dels quals continuen encara en presó provisional. Segons fonts de la investigació, Els dos activistes, de 41 i 43 anys, estaven disposats a cometre atemptat, però no pas de manera imminent. Això sí, havien començat a capacitar-se amb l'elaboració d'artefactes explosius i l'obtenció d'armes. Eren els responsables de la identificació i el control dels objectius seleccionats. Amb l'actuació d'avui, es dona per desarticulada la cèl·lula i es tanca l'operació del 2019.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
En clau política, l'escàndol del suposat espionatge al mòbil del president del Parlament, Roger Torrent, l'any passat, entre altres 150 autoritats, entre polítics, advocats i periodistes, que han destapat avui els diaris The Guardian i El País, ha aixecat ja tota mena de reaccions. Entre elles, la del propi Torrent, òbviament, que ha anunciat que emprendrà accions polítiques i legals per depurar responsabilitats i insta el govern espanyol a investigar els fets. Segons els rotatius, les víctimes van ser espiades a través dels seus telèfons mòbils amb un programa informàtic que només compren els governs. Maite Polo, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El president del Parlament insta el govern espanyol a investigar l'espionatge polític de què va ser víctima l'any passat i el qualifica d'una gravetat extraordinària. Torrent afirma que el pitjor del que han descobert els dos diaris és impropi d'una democràcia. Posa en evidència que existeix una causa general a Espanya contra l'independentisme.
Una causa general que degrada la democràcia a l'Estat i que ha de preocupar enormement el conjunt dels demòcrates, siguin o no siguin independentistes. Una causa general que venim denunciant des de fa anys i que fa que, a dia d'avui, la meva antecessora, la presidenta Forcadell, estigui empresonada. Que tinguem presos polítics i exiliats i desenes de companys i companyes investigades judicialment per haver defensat el dret a la ciutadania a decidir democràticament el seu futur.
Torrent afirma que si el govern espanyol sabia el que estava passant i va callar, va ser còmplice d'un delicte. I si no ho sabia, va cometre una negligència molt important.
I ho dèiem ara fa uns moments, hi ha hagut reaccions ja. El govern de Pedro Sánchez ha negat cap tipus de coneixement sobre les presumptes escoltes. Des de l'executiu s'anima a Roger Torrent a denunciar davant l'autoritat judicial. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. La portaveu del govern, María Jesús Montero, ha dit que ha tingut coneixement del cas per la premsa. Montero l'ha deslligat completament de l'actuació de l'Estat i ha recomanat al president del Parlament que denunciï el cas.
El govern no tiene constancia de que el presidente del Parlamento catalán haya sido víctima de un hackeo o de una sustracción de su móvil, y el procedimiento cuando se producen cuestiones de este tipo ustedes lo conocen perfectamente, que es poner en conocimiento la autoridad judicial que corresponda a la sustracción o el hackeo o la intervención sobre ese aparato.
Tot plegat durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, on Montero també ha dit que l'agenda del president Sánchez està oberta per reprendre la taula de diàleg amb el govern de la Generalitat.
Tot plegat avui que Justícia ha concedit el tercer grau als nou presos independentistes condemnats pel procés.
La Secretaria de Mesures Penals ha acceptat les propostes de les presons. La Fiscalia ja va anunciar que recorreria la decisió i, per tant, el cas quedarà en mans de la Sala del Suprem. La portaveu del govern, Meritxell Budó, ha volgut evidenciar que el tercer grau no implica justícia i ha reclamat la llibertat dels presos.
Malauradament, doncs, és una notícia que ens fa més evident que mai també, doncs, aquesta injustícia de que en el nostre país, doncs, hi ha presos polítics, no? I també, doncs, exiliats polítics, no? I per tant, nosaltres, doncs, més que mai, el que volem no és que els donguin el tercer grau, sinó que els donguin la llibertat.
A la pràctica, el tercer grau implica que els presos podran sortir diàriament al carrer i hauran de tornar a dormir els dies entre setmana. Al cap de setmana no hauran de passar la nit a la presó.
I encara un apunt abans d'anar a Cultura. El proper curs escolar hi haurà a Catalunya 8.300 nous professionals que permetran reforçar i millorar l'atenció als centres en un curs que estarà molt marcat encara per la Covid-19. Això vol dir 7.000 més dels previstos inicialment. D'aquests, el 80% serà personal docent i la majoria seran mestres i professors.
La resta seran personal d'atenció educativa, de monitoratge o d'administració i serveis. Les contractacions seran per tot el curs escolar fins l'agost de 2021 i el departament comunicarà a cada centre quants li corresponen. Els nous professionals sortiran de la borsa d'interins, tot i que aquest mes la tornaran a obrir per si calen més incorporacions durant el curs. Tot plegat per fer front a un curs molt complex, com ha explicat el conseller Josep Bargalló.
Són noves
aportacions que van destinades a rebaixar les ràtios en el cas que estaven sobredimensionades, en millorar la posta educativa i en fer un treball específic amb els alumnes més vulnerables i en els centres de més alta complexitat.
El pressupost del departament per al curs vinent serà el més gran de la història, amb 456 milions d'euros més que aquest any.
En cultura, la coproducció catalana amb El Nacidos, un film de zombis ambientat a la Guerra Civil Espanyola, inaugurarà el Festival de Cinema Fantàstic de Sitges el 8 d'octubre. Una edició, la 53, adaptada a la situació actual, amb menys pel·lícules i que combinarà les projeccions i actes presencials amb d'altres en línia.
Un format híbrid que s'avança a possibles escenaris futurs de cara a la tardor i que garantirà les mesures de seguretat a les sales. Mònica García és la directora general de la Fundació Festival de Sitges.
S'han de complir tres requisits, que és portar tothom mascareta, controlar els accessos d'entrades i sortides i la preassignació de seients o la identificació de tots els assistents. Dit això, clar, el que diguem avui pot canviar demà o d'aquí al festival, però la nostra idea no és omplir el 100% de sala, òbviament, sinó deixar un marge d'autoregulació del 75-80%.
El certamen, que acabarà el 18 d'octubre, estrenarà també les noves cintes de diferents directors catalans. El barceloní Quique Maillo, amb Cosmètica de l'Enemigo, rodada, per cert, a Terrassa i Reus. El manresat David Victori, amb No mataràs, i l'aranyenc Lluís Danés, amb La vampira de Barcelona, protagonitzada per Nora Navas. Avui també s'ha conegut el cartell promocional d'aquest Sitges 2020, inspirat en el film alemany expressionista El gabinet del doctor Caligari, del qual el certamen celebrarà el seu centenari.
Últims minuts per repassar l'actualitat esportiva. El Club Artístic a Sant Cugat posa el punt i final a 9 anys d'història a la ciutat per inviabilitat econòmica.
La proposta de l'Ajuntament que assumia el cost del lloguer del local només fins al desembre no és suficient al parer dels dirigents de l'entitat, que han acabat optant pel tancament.
La catalana Maribel Zamora, ferma candidata a la Federació Espanyola de Voleibol.
La dirigent de Viladecans, actual presidenta de la Federació Catalana, és la principal opció de clubs i territorials per dirigir el voleibol estatal en el futur. A l'espera de saber el dia de les eleccions que s'han de fer durant aquest 2020, Tamora es mostra molt il·lusionada per encapçalar el canvi de rumb en aquest esport i desbancar Agustín Martín Santos, que porta 2 dècades dirigint la Federació Espanyola.
En bàsquet, el Gran Canària iguala l'oferta de la penya per Jacob Wally.
El club badaloní haurà de trobar recanvi per Wally, que els canaris han decidit igualar la proposta del conjunt verd i negre. El contratemps per la penya, que pensava que amb la intenció i el compromís del jugador amb l'equip del Badalona, el Gran Canària no exerciria el dret de tanteig. El jugador tornarà a Les Palmes amb un contracte com desitjava.
Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López, al control tècnic, Montse Manent a la redacció, José Gallardo a la coordinació, Didac Alcantra a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Mentre caminava en la boira d'hivern, de bon matí als camps d'Ordi, vaig sentir d'una dona el lament esplanyir pel seu jardí.
Penjaran en Jordi amb una corda d'or que poc s'és res.
Arribar a temps
Si li digué bona dona em sap greu, no hi haurà pas clemència. I ara marxeu, res no hi podeu fer. La llei ha dictat sentència i així penjarà en Jordi amb una corda que poc ser reservada, que s'hagi cèrvols al post del rei i els vengué per la contrada.
La xarxa.